Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa el Magiró. Els bombers han donat per estabilitzats els incendis que des de dimecres al vespre cremen a Corbera d'Ebre, Castellar de la Ribera i Sallent. En canvi, encara es mantenen actius els focs d'Artesa de Segre i Adurs, a la comarca del Solsonès. Aquest últim incendi és el que més preocupa els bombers, especialment el flanc dret, que és molt llarg, i el perímetre és inestable. Ara mateix aquest foc és la prioritat de l'operatiu del cos d'emergències i està lluny de ser estabilitzat perquè és un incendi molt complex. L'alcalde de Adurs, Daniel Rovira, preocupat i indignat, lamenta que no es deixi actuar a les ADF.
Em costa d'entendre és que facin marxar les ADFs quan estaven tots a peu del foc que ja tenien controlat i bombers va dir que ja se'n feien càrrec ells. Nosaltres tenim efectius i en aquell moment no hi havia cap perill perquè estaven fent tasques de remullar i estava controlat. Jo crec que si les coses haguessin fet més bé, avui no estaríem tots aquí.
Segons ha apuntat el cap de l'operatiu dels bombers de Castellar de la Ribera, Sergi Aunar, feia anys que no es començava una campanya d'incendis tan perillosa com aquesta.
Recordem que estem a 16 de juny, tenim 3 incendis actius, algun d'ells és que supera les 1.000 hectàrees, per tant estem en un escenari molt complex i per tant estem en un inici de campanya molt i molt complexa, com feia dècades que no vivia el cos de bombers i Catalunya.
I a tot això, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, des del centre de comandament de Bellaterra, ha avisat que avui es presenta un dia molt complicat pels bombers. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Tot i anar pel bon camí, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha avisat que avui serà un dia molt complicat, tant per les elevades temperatures com per les tempestes seques que han fet que fins ara es produïssin molts incendis simultanis. Elena ha alertat que els focs d'ahir es podrien haver convertit en grans incendis forestals, si no fos per la planificació.
La planificació, quan hi ha simultaneïtat, és fonamental. La priorització en cada moment de quin és l'incendi que has d'anar a apagar. I això és intel·ligència, i això és el que el cos de bombers, planificació i intel·ligència, ha posat en valor.
Elena també ha tornat a fer una crida a la prudència i precaució i avisa que cal estar alerta del tancament d'espais naturals pel nivell 3 del Pla Alfa en alguns punts.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I d'altra banda, un dels debats que s'ha tornat a posar sobre la taula arran d'aquests incendis és la gestió dels boscos que es fa a Catalunya. Avui en dia s'està gestionant menys del 30% del terreny forestal, molt per sota de la mitjana europea. Això ve provocat perquè Catalunya no té una indústria vinculada a l'aprofitament dels recursos forestals que ens donen els boscos, com per exemple la fusta o el suro. En una entrevista a Ràdio Estel, el secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, ha explicat que cal posar ordre a les zones forestals per tal d'evitar posar en perill la societat.
Hem de tindre el país endreçat, perquè si no tenim el país endreçat i no tenim el país gestionat, a la que se'ns escapen, i se'ns escapen d'aquests perímetres, trobem en aquestes situacions on posem en perill no només 50.000 hectàrees, que és una superfície molt i molt important, sinó posem en perill la seguretat i la vida de les persones.
Rovira assenyala la falta d'inversió per part dels governs com una de les principals causes de la mala gestió forestal. I acabem amb un apunt de successos perquè un motorista ha perdut la vida aquest dijous al vespre en un accident a la C-16. L'home de 31 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet ha mort després d'una caiguda a la via a l'alçada de Sant Cugat del Vallès. Amb aquesta víctima són 76 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya segons dades provisionals. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
La directiva del Barça respira tranquil·la després que els socis hagin donat un llum verd a la seva proposta per reflotar l'economia del club. Així doncs, si tot va sobre el previst, el Barça evitarà tancar la temporada amb números negatius. La venda del 49% de BLM, la societat que gestiona el marxandatge, i la venda del 25% dels drets televisius de la Lliga per un període de 25 anys permetran al Barça ingressar entre 700 i 800 milions d'euros. Això permetria la incorporació de nous fitxatges aquest estiu. El prioritari és el davanter Robert Lewandowski, perquè aquí el Barça no rendeix i continua apostant fort. En bàsquet, els Golden State Warriors són els nous campions de l'NBA. L'equip de San Francisco ha superat aquesta matinada els Boston Celtics per 90-103 en el 6è partit de la sèrie final i guanya l'anell de campions per 7ª vegada la seva història, la quarta en les darreres 8 temporades. La bona actuació de Stephen Curry, MVP de la final, amb una mitjana de 31 punts per partit, ha estat clau per la consecució del títol. I acabem amb motor. Aquest matí ha començat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb la primera sessió d'entrenaments lliures que ha dominat les Ducati. Jack Miller ha estat el pilot més ràpid, passant tant per davant del seu company d'equip, Pecco Bagnaia. El líder del Mundial, Fabio Quartararo, ha estat tercer. El primer català ha estat Aleix Espargaró, que ha fet el sisè millor temps. Pel que fa a Moto3, el més ràpid ha estat l'espanyol Izan Guevara, per davant del britànic McPhee i de l'italià Denis Foggia en la tercera posició. Aquest cap de setmana també hi ha gran premi de Fórmula 1 al Canadà. Els entrenaments lliures, però, no començaran fins aquest vespre.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Mateix que passant de les 11, clar, aprofitant que queda menys d'una setmana, Marta, per la revetlla de Sant Joan, recordem, una de les festivitats més dolces de casa nostra. Avui hem volgut començar aquesta segona hora del programa directament pels postres.
Sí, és que avui a l'estudi ens acompanyen dos dels responsables de la pastisseria Hoffmann, que aquest diumenge va ser nomenada la millor pastisseria de Catalunya 2022 a la gala de la pastisseria organitzada pel Gremi de Pastissers de Barcelona i Girona.
Clar, per això ja podem saludar aquesta hora al Marc Layol. Hola, ell és director general de l'Escola d'Hostaleria Hoffmann. Què tal, Marc? Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
I també, i enhorabona pel premi, que ara en parlarem, també tenim el plaer de saludar, està amb nosaltres aquí a l'estudi, el Miquel Guarro. Ell és director de la pastisseria Hoffmann des del 2019. Miquel, un plaer també tenir-te aquí.
Igualment,
al matí a Ràdio Estel. Ara ens deies, ets director de la pastisseria Hoffmann des del 2019, però tu, tot el que tingui a veure amb pastissos relacionat amb la Hoffmann, n'ets al cap.
Tinc la sort d'encarregar-me de l'univers dolç de Hoffmann, ja sigui la pastisseria, com els professors de l'escola, igual que els nois que tenim al restaurant, que fan una feina fantàstica.
Doncs vinga, nois, què, ens hi posem o no?
Endavant.
Anem-hi. Se acabó. Se us ha canviat la cara.
Amb aquesta música està a tope.
Miquel, a veure, explica'ns què és aquesta música.
Això és instagramable a tope, la música.
Qui la posa, aquesta música, a Instagram?
No diré qui. No, tothom. És viral, aquesta música.
Però et podem seguir, no? És bastant actiu a Instagram, no, el Miquel?
Fem cosetes. Intentem explicar...
Digues, Marta, va, no ho diràs.
Sembla que no ho vol dir, ja ho dic jo. Miquel, a veure, sí que és cert que tu fas uns vídeos super temptadors a les teves xarxes, on filmes de molt a prop aquests pastissos que són obres d'art, i ens deixes perles musicals també, acompanyes amb perles musicals com aquesta.
Home, ha d'acompanyar tot plegat, però sí, és veritat que avui en dia les xarxes socials són fantàstiques per ensenyar una miqueta, obrir les portes dels obradors i veure que no som gent rara allà tancada, sinó que som persones normals que ens dediquem a aquest sector.
Per tant, que sortiu a la llum, no?, que feu coses que teniu un dia a dia. Però també, Miquel, mira, fixa't, aquest tipus de música així, clar, que nosaltres ara preparant doncs, l'entrevista amb la Marta i el nostre tècnic, però Marta li preguntava, però aquesta música, aquí si parlarem de pastissos, no? És aquest punt així diferent, atractiu, no?, que també fa la pastisseria Hoffmann?
Totalment. El negoci de la pastisseria, al final, és un negoci, per mi, o com jo l'entenc, que el primer que és important és atreure la gent d'una manera sensual, podríem dir. Ja sigui en formes, ja sigui amb... I llavors tot el que ens ajudi a buscar aquesta primera atracció, que crec que passa a qualsevol negoci, però en la gastronomia moltíssim més, doncs benvingut sigui. I avui en dia, per sort, tenim moltes músiques superdivertides que ens ajuden a explicar coses.
Clar, ara perquè ens fem una idea. Millor pastisseria de Catalunya de l'any, tenint en compte la qualitat de la quantitat de pastisseries que tenim a casa nostra, això implica, Miquel, tot un honor, no?, i un reconeixement importantíssim, entenem.
La veritat és que estem molt contents perquè, a més, és un premi que otorga el propi sector. I el sector de la pastisseria històricament és un sector difícil, que ens costa a nosaltres mateixos reconèixer-nos els mèrits que fan els companys, i per sort això vol dir que avui està canviant. Avui en dia tot això està canviant i estem començant a entendre que ja no hi ha competència, sinó que la pastisseria és algo que entre tots l'hem de tirar endavant com un sector únic, sinó, i no, ostres, aquest és la competència meva, aquest, sinó no. Hem de fer pinya per explicar el que fem als pastissers artesans, que és molt, molt important que els pastissers artesans comencin a explicar a la gent què vol dir la pastisseria artesana en contra de la pastisseria industrial, perquè són dos mons totalment
diferents.
I llavors se'ns fica sempre en el mateix sac, i jo crec que els pastissers han donat compte, és el moment d'ajuntar-nos per explicar-ho molt bé i ensenyar tot el que hi ha, tota la feina que hi ha darrere, i tot, sobretot, tot el carinyo i l'amor que hi ha darrere dels nostres pastissos.
Clar, la pastisseria Hoffman, que per cert va ser fundada per la May Hoffman l'any 2008, considerada cuinera, pionera de l'hostaleria a casa nostra, i que malauradament doncs, ens va deixar l'any 2016, Marc, d'alguna manera seguiu l'estela, no?, de la May, o heu evolucionat? A quin punt esteu? També suposo per adaptar-vos, no?, també als nous temps?
Sí, exactament. La May va crear l'escola el 1983. Ja el 1992 va crear també el restaurant Hoffman.
1983?
L'escola.
L'escola.
L'escola va ser creada el 1983. L'any que ve celebrem els 40 anys. Llavors, uns anys més tard va crear el que seria el restaurant, que és el primer restaurant del món que ha tingut una estrella Michelin amb els estudiants com cuiners. I ja el 2008 vam fer el trienni, diguem, escola, restaurant, pastisseria, i vam crear aquesta pastisseria, que és un referent a Barcelona, i bueno, gràcies al premi que ens han donat ara fa uns dies, doncs també tota Catalunya. La May va deixar molt clarament una marca de com tenia que ser fetes les coses, i la seva filla, la Sílvia, doncs ha seguit el llegat, i de fet és el que més li importa a la Sílvia, assegurar-se de que les ensenyances que havia deixat la May perdurin, perquè realment és algo que constantment jo veig quan vaig a qualsevol restaurant, parles de Hoffman, i tots els xefs, tots a tot arreu, la gent diu directament, és que feu uns estudiants, ens porteu una gent molt, molt preparada.
Per cert, ens interessa molt, Miquel, no, Marta, el tema del jurat, sí, no?, d'aquests premis de la millor pastisseria de Catalunya, que recordem organitza el Gremi de Pastissers de Barcelona i Girona. Entre d'altres coses, Marta, tu també et plantejaves de com treballa, no?, aquest jurat.
Sí, i si hi ha places obertes per entrar a formar-hi part de cara a l'edició del 2023.
Sempre podem fer un jurat a part, no pateixis. Podem fer la votació popular, saps? Els premis aquests populars, que realment són els més macos, els premis populars.
Clar,
llavors podem, vamos, obrir portes i tant.
Sí, podem llançar candidatura.
I tant.
Però llavors això com va, Miquel? Perquè van totes les pastisseries de les dues províncies, Barcelona i Girona, fan una cata. En què consisteix?
Es passa un qüestionari a tots els gremiats de les pastisseries, llavors ens demana que donguin votació amb diferents valors, doncs crec que realment ben bé no sé com va, però pel que em van explicar, cada pastisseria pot otorgar tres valors diferents en cada premi, d'acord?
Llavors, cada modalitat,
un, dos, tres, doncs el que jo crec que ho fa millor li dono un 3, el següent un 2, i llavors es fa un sumatori de tot i es treu la... Però jo crec que és millor una pastisseria d'anar provant i anar puntuant així amb alçada.
Clar, aquest jurat independent treballaria, jo em sembla, d'altra manera.
Home,
no?
Totalment.
Per cert, Gremi de Pastissers de Barcelona i Girona. Per què passa amb Lleida i Tarragona? No hi ha pastisseries?
Doncs mira, et diré una... Ara podem ballar ficant-me un jardí, però sí que hi ha...
Marc, ja pateix.
No, home, no. Sí que hi ha pastisseries i tant, hi ha gremis. El gran problema dels gremis avui en dia és que encara han de fer aquest pas que ja han fet les noves generacions de voler ajuntar-se, de voler tirar endavant tots junts, perquè jo crec que seria molt més interessant un mateix gremi, un gremi català que pogués empujar la pastisseria cap amunt. Però entre els gremis s'han de ficar d'acord.
Aquí, ja,
des, des d'aquí els animo que ho facin, perquè al final és quan millor funciona.
Tu t'ho diràs, clar, quan no, tots van a una. Per cert, la pastisseria Hoffmann, val a dir que ja té experiència en això de rebre premis i reconeixements. Recordem el millor croissant artesà de mantega el 2010, millor pasta de te el 2015, el premi Fava de cacau a la millor pastisseria de Catalunya el 2020. És que, clar, no només sou...
I el 21.
I el 21 també, mare meva. No només sou molt bons, sinó que manteniu el nivell. Clar, això, Marc, potser és el més complicat, no?, mantenir-vos també, i amb aquesta estela, no?, que ens deies, que havia deixat i sellejat la May.
I amb tothom diu que el més difícil és sempre arribar. És difícil arribar, però també quan has arribat dius, ostres, doncs aquí el complicat ara és mantenir-se. I sí, sí, fem una aposta per innovar, per treballar sempre amb els millors proveïdors, amb els millors articles, tot, i, evidentment, el Miquel amb tot el seu equip, que continuen innovant, continuen trobant noves tècniques, nous pastissos. Tenim un parell de nous pastissos que estem ara justament en la fase de tastar. Aviam
ai, com... i de què són? A veure. Això de cara als premis de l'any que ve ens interessa el jurat.
Miquel, dispara.
Home, algú els ha de catar.
La veritat és que intentem anar fent coses noves, perquè la pastisseria també tracta d'això, no? D'anar traient coses noves perquè el client que ja és assidu vegi que hi ha un canvi. I ara estem treballant amb un format com un pastís que és un ravioli, que es portarà una mousse de ricota, una crema de xocolata blanca i alfàbrega, una galeta de pinyó, una compota de llimona i una miqueta de papa, sí que d'alfàbrega. Coses fàcils i senzilles.
Carai, tu!
El típic pastisset de fer una tarda a casa, quan no... amb quatre ingredients.
No estàs inspirat, perquè això és el que s'està cuinant, o sigui, que esteu preparant, no?
Aquesta s'entrarà, si tot va bé, d'aquí un parell de setmanes.
Ah, perfecte, o sigui, són les tendències i sorpreses que podríem tenir de pastisseria Hoffmann aquest de 2022. Anem a recordar, perquè teniu també, és com un museu, no?, preciós, la pastisseria, que recordem-ho, està al carrer dels Flassaders de 44 del Born, no, Marta?
Sí, 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 es defineix com una pastisseria d'autor amb un repertori que varia segons la temporada, com també apuntava la Miquel. Quines són les tendències? I la segona sorpresa, perquè ens n'has desvetllat una d'aquests nous pastissos que ens teniu preparades per la temporada vinent.
Home, amb una ja està bé. Deixem
a l'altra no, eh?
Deixem alguna cosa pel d'això.
El misteri.
El que intentem nosaltres fer, o el tipus de pastisseria que estem intentant fer, és donar molt de valor als pastissos individuals, perquè avui en dia la manera de consumir pastisseria ha canviat moltíssim, ja no són famílies tan grans, ja no són grups, ja no s'ajunten al final tantes persones en una quedada, i llavors a més aquestes persones volen provar coses diferents, o no tothom té el gust igual. Llavors nosaltres ens hem donat compte que el format individual és algo que realment ens
atrau,
funciona,
no?
Moltíssim,
clar.
Perquè tu vas amb un sopar de 8 persones, doncs portes 8 pastissos individuals, els acabes compartint i acabes provant moltes coses diferents. No? Ostres, doncs a mi no m'agrada el xocolata. Bueno, no el pateixis, que també m'hem comprat un altre. Llavors, és molt més democràtic per tothom. I aquí està una miqueta per nosaltres l'èxit.
Per cert, clar, tu, Miquel, no n'has volgut parlar, però nosaltres també sabem que heu rebut el premi a la millor pastisseria a les xarxes socials.
També. Ara...
Espera que posem música, ja veuràs.
Allò que dèiem.
Ja ho tens. Millor professional en xarxes socials. Pastisseria Hoffmann, a Instagram, alerta, perquè si no el seguiu, comenceu. 100.000 seguidors, clar, com és això de traslladar, no?, que deies també a l'inici, no?, al món virtual, al dia a dia d'una pastisseria.
Doncs és una feinada de tot l'equip, tot això, al final.
Quan sou tot l'equip?
La producció de la pastisseria som 16 persones ara mateix. Tot l'equip de pastisseria som uns 22, si no m'equivoco. I és veritat que, doncs, tinc la gran sort de treballar amb un gran equip, i això és lo primordial. Llavors, entre el que té a veure amb les xarxes socials, a més tenim la Sofia, que és la que s'encarrega de xarxes socials de tot el grup Hoffmann, que és maquíssim, perquè al final és una feina, tota aquesta feina d'interaccionar amb la gent, que has d'anar buscant punts de connexió, no? Llavors treballem amb molt bon fotògraf, la Sofia penja les fotos, responem als comentaris, vull dir que la feina de xarxes socials es veu alguna cosa com molt eteri, però realment és molt important portar-ho molt bé, perquè és això, és aquesta finestreta al nostre petit món, que el pot arribar a veure tothom qui vulgui.
Clar, i que tingui coherència, no? Que sigui coherent també amb la vostra feina a l'obrador i amb el producte també que oferiu, no?
Totalment, i a vegades costa, i a vegades, ostres, jo veig així, jo veig d'aquesta manera, hem de trobar un punt en comú on crec on el discurs sigui coherent.
Clar, sabem que no és l'hora, o sí, escolta, directes cap a la pastisseria Hoffmann. Clar, de les vostres creacions més emblemàtiques tenim el croissant de mascarpone. Déu-n'hi-do. No ens heu portat res, no? És per catar?
Aquí hem fallat.
Home, nois,
no passa
això
res.
Com ho fem, això? Com ho solucionem? Per què?
Us farem arribar una comanda, si no pateixis.
Miquel.
Tenim globo i us ho fem arribar sense cap problema.
Clar, vosaltres penseu, croissant de mascarpone, pastís individual de festuc, que és una autèntica obra d'art. Tu, Miquel, amb quin dolç et quedes? Ja sé que és pregunta complicada, però tens algun preferit o no?
Sí, jo crec que per mi... Bueno, és que és difícil, és veritat. És com triar, és com si li demanes a un pare que triï amb els fills. Al final és complicat, però et diria que segurament dels... El més carinyo li tinc és el festuc, perquè és amb el que va començar tot aquest nou format d'individuals, el que de cop i volta en venien molt pocs i cada setmana en venien més i més i més i més, fins a dia d'avui, que és una miqueta la bandera dintre dels individuals i, de fet, és el més vengut. Però després no puc... És que no puc...
No s'ofendran, els pastissos, em sembla que no ens estan escoltant.
No, però és que jo sí que... Jo no em sé dir, no m'ho sé dir.
Escolti, quan trigueu a fer, per exemple, un d'aquests festucs?
Aquesta és una molt bona pregunta, perquè al final hi ha moltíssima feina darrere de cada elaboració d'aquestes. Aquestes elaboracions que fem no és simplement agafar, obrir quatre pots, sinó que ens fem des de la pasta del festuc, que nosaltres ens agafem els festucs, els torrem, hi ha una part que la deshidratem, hi ha una part que les treballem de diferents maneres. A més, apliquem unes tècniques més noves a nivell de recepta, tècniques amb menys sucre, tècniques amb menys gres. Llavors ens hem d'empescar tot el que podem per que ens aguanti la forma que volem. Bueno, hi ha molt treball darrere, llavors la gent diu que 7 euros és car, i aquí hi ha un problema. Llavors... les xarxes socials ens serveixen per
explicar tot això. Per visibilitzar, no?, tot això. Miquel, i la calor, com ho feu? Perquè suposo que també us deu obligar a modificar una mica, no?, les tècniques, o no?
Ens adaptem a cada temps, pugem una miqueta... Doncs anem ajustant les coses, s'han d'anar ajustant les coses.
Marc, celebrarà el teu aniversari en un lloc com la Hoffmann? Quin pastís et fan? Deu ser meravellós, no?
És complicat. De fet, jo no els he dit quan és el meu aniversari, i així ho deixem d'improvisat. A mi la problemàtica ha estat que des que he començat a treballar a Hoffmann sóc el designat dels postres per tots els esdeveniments socials que faig. Qualsevol trobada d'amics, sóc el que porto
el
pastís, està clar.
Està pujant en el rànquing de bons clients. Ja, d'aquí a poc algun dia li regalarem alguna cosa.
Creixent el número d'amics, no?, també exponencialment.
Exacte.
Clar, perquè el Marc Layol és, recordem-ho, el director general de l'Escola d'Hostaleria Hoffmann, on s'imparteixen cursos de cuina i pastisseria per tots els nivells. Explica'ns una mica com és el dia a dia, no?, en l'escola.
Aviam, l'escola està també en el centre del Born, estem just davant de Santa Maria del Mar, és on es va també començar el restaurant, i al final, com que l'escola va créixer tant, doncs vam moure el restaurant cap a la Granada del Penedès, i l'escola s'ha quedat, doncs això, hi ha una part que és la part d'obrador, on treballa el Miquel, i l'altra on estan les cuines. És una petita tortura treballar en aquesta escola, perquè depèn de per quin passillo vagis, tens olors de menjars absolutament deliciosos, i depèn per on tiris, doncs et venen tots els aromes de xocolata i de les meravelles que crea el Miquel. Aviam, l'escola és el que hem dit abans, no? Està basada en els rigors implementats per la MEI, i llavors el bo que té aquesta escola és que fem uns programes que són fins a 2 anys i mig de formació de xef professional, fins a monogràfics de gent que té un interès, que no són ni cuiners...
Són cursos, no?
Sí, són monogràfics de 2 dies, un parell d'hores, 4 o 5 hores... Llavors, tens tot tipus de clientela, tens gent, doncs això, molt jove, que es vol formar perquè té un amor per la cuina, per la pastisseria, i volen sortir de molt ben formats per anar als millors restaurants del món. I tens gent, doncs, que té aquesta curiositat, que vol... Altres que són ja professionals i que volen, doncs, aprendre més tècniques. I, finalment, gent que simplement és pura curiositat de dir, escolta, com es fa això, com es fa allò...
Feu, clar, aquell curs monogràfic que disposeu, no?
Exacte. Jo què sé. Tenim, pues, que si locos por la carne, que si... Com domina
les... Les locas també, les locas por la carne també hi tenim.
També
podem accedir.
Tothom hi té lloc, aquí.
No, però és que, clar, estem parlant de la vostra escola en sortida. discutit xefs de renom com Elisabet Nolla, el Nacho Baucells, no?, que és el cap de cuina del celler de Can Roca, l'Arnau Bosch. Mm. La gran majoria és de gent d'aquí a casa nostra o també venen bastanta gent de l'exterior?
De moment impartim els cursos només en castellà. Llavors això, evidentment, és un petit
també
escoll.
També limita, no?
Sí, mm-hmm. Ens limita una miqueta. La idea és que comencem la nova generació de xefs i pastissers que tinguin també un nivell d'anglès per començar a oferir els cursos en anglès. Tot i així, tenim aproximadament un 20-25% dels estudiants que són estrangers, la majoria, evidentment, d'Amèrica Llatina, però també tenim alguns que altres que venen de llocs com poden ser la Xina, Rússia, alguns països europeus. Lo bo dels programes és que són completament pràctics. Llavors, al principi, els estudiants que no dominen encara el castellà, doncs els hi costa una miqueta el que seria la comunicació amb els seus companys, però sí. És que visualment el que tenen que fer ho veuen perfectament. Amb la qual cosa ens passa molt sovint que venen estudiants que tenen un castellà o un català molt deficient, però que al cap d'un any ho saben fer parlar perfectament, perquè estan amb aquests companys aprenent tot el que són les tècniques de cuina i pastisseria.
I, per cert, exàmens finals, no?, també, com les universitats...
No hi ha...
Marta, no en podries anar d'examinadora? No t'hi veus, també?
També, sí, sí.
A vegades tenim algun panel per algunes presentacions d'alguns cursos temàtics. Per exemple, ara fa poc vam fer un programa de cocteleria curt de 4 sessions, i llavors vam tenir un panel perquè els estudiants tenien que crear, doncs, per exemple, algun còctel específic.
Clar.
I explicar com l'havien fet. Però no és una qüestió de que al final tinguis que passar algunes notes, hi ha evidentment algunes revisions, etc, etc, però tot està més lligat a lo que és l'assistència.
És a dir, no hi ha proves finals, no? Com ens podríem imaginar en algun programa de la televisió que hi ha
un... No som Masterchef. No.
No,
I a tu t'agrada cuinar?
A mi m'encanta cuinar. Sí, és curiós, no va ser abans de...
O sigui que... D'entrar directament, no?, sí, sí. A portar la gerència.
El que passa que jo he viscut molts anys fora i a mi el que m'agrada és la cuina asiàtica.
I feu algun curs de cuina asiàtica?
Tenim algun programa com podria ser Asian Street Food i coses per l'estil, sí.
Per cert, Miquel, tu com a director de la part de pastisseria Hoffman, recordem, ho hem de recordar, això guardonada amb el Premi de Millor Pastisseria de Catalunya 2022, quan surts a dinar fora o sopar fora... Et demanes postre o prefereixes no per fer-ho, saps? Per evitar algun ensurt de dir, això no...
Normalment... És que m'esteu fent preguntes.
T'has patint avui, Miquel? El Marc va bé.
La veritat és que demano postre al lloc on sé que hi ha un pastisser bo darrere. I aquest és l'altra gran assignatura dintre de la gastronomia. Per sort, a Catalunya hi ha molt bons restaurants amb molt bons pastissers i es pot demanar postres tranquil·lament, però de vegades val la pena no demanar-lo. I això és trist, però és així, perquè al final t'acabes menjant un postre que no és casolà o que és congelat o que no està ben fet, i llavors aquí és on es desvirtua el nostre ofici. Llavors, jocs bons, endavant. On hi hagi un pastisser darrere, endavant. Bàsicament jo crec que és això.
Nois, doncs moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui al matí a Ràdio Cel, per haver-nos apropat, no?, al món, la galàxia Hoffman, el Miquel Guarros, el director de la pastisseria Hoffman, i també el Marc Layola, que és el director general de l'escola d'hostaleria Hoffman. Digues.
Només us vull fer un petit crit a que estem a un parell de dies de les coques de Sant Joan.
Home, mira, això ho teníem... Sí,
ens ho ha passat per alt, és que volíem preguntar-los tantes coses.
Sí, és veritat. Sí.
Pues, es poden encarregar encara.
Ja, però...
Sí, es poden encarregar.
Sí.
I que no ho dubteu, perquè és això, és un producte artesanal, s'acaba quan s'acaba, així que...
S'acaben ràpids o no?
S'acaben molt ràpids.
I Marc, Miquel, seguiu-la de la recepta tradicional, o també feu alguna virgueria, és també una obra d'aquestes d'art?
Fem de tot una miqueta, però el que fem és basar-nos en la recepta tradicional, sí? I construir sobre aquesta recepta tradicional el que entenem que és una molt bona coca, on hi fiquem també moltíssims ingredients de gran qualitat, i crec que el resultat... És que queda molt malament que ho digui jo, però és una realitat. És una realitat que funciona.
Mira, potser guanyen el premi La Millor Coca a Catalunya,
no?
I els podem tornar a convidar.
Dins de la pàgina web vostra ja ho podem comprar,
sí,
no, Marc?
Sí, hoffmanpastelleria.com i allà poden... Sí.
El Dric,
esperarem
que vagi fent les gestions.
I nosaltres també esperem el repartidor, a veure si arriba.
Sí, home, i tant. Ja està arribant, ja ha demanat el globo.
Moltes gràcies, nois, i per ser bona rebella a tots dos.
Moltes gràcies.
Va, que ens queda res, 30 segons. I ens situem a 11:45 del matí. Ens ho explicava l'Alma Giró, eh? Els bombers han donat per estabilitzats els incendis que des de dimecres al vespre doncs cremaven a Corbera d'Ebre, Castellar de la Ribera i Sallent. En canvi, encara es mantenen actius els focs d'Artesa de Segre i Lladurs, a la comarca del Solsonès. Estarem molt pendents des dels serveis informatius. Dit això, també, clar, aquesta notícia, malauradament, li ha donat peu a la Montse Pi Bernat a demanar la paraula. Avui demana, malauradament ho tornem a dir, la paraula foc, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Demano la paraula.
Minuts ara mateix que passen de 11:45. Seguim avançant en aquest matí de divendres. Montse Pi Bernat, com estàs?
Bon dia, bé.
Què tal? Tu com portes la son? Per...
La son, bé.
Sí?
Sí, sí, sí. No em costa llevar-me.
No, la calor, no. Res, tot.
Bé, sí. Bé.
Forta, la Montse.
De moment, bé.
Escolta, Montse, avui la paraula que ens portes podem dir que hi crema, eh?
Crema. Aquesta paraula crema i molt, perquè la paraula és foc.
Quina calor que fa, que ens haurem de despullar. Carai, tu, quina calor. Escolta, malauradament, ho hem dit, és d'actualitat, el territori ha començat a cremar en un estiu que encara no ha arribat.
No, exacte.
El pitjor del cas és que encara no ha arribat l'estiu i ja estem parlant de...
De temperatures roents.
Clar,
sí, sí.
Clar, i es preveu això que vagi en augment, per tant, molta, molta precaució.
Sí.
Però confiem, doncs, Montse, que vingui la pluja, que ho refresqui tot, que sigui una gran aliada.
Confiem-hi, tot i que les previsions em sembla que no ho anuncien. Imminentment, almenys, no es veu, oi?
A veure, doncs, avui hem volgut anar, no?, a l'origen de la paraula, de la paraula foc. Què ens en pots explicar?
A veure, el foc, doncs, aquest element de despresa de calor i de llum que es produeix per la combustió d'un cos. La paraula ve del llatí focu I inicialment significava el lloc on es produïa el foc, el fogar o la llar, on es feia el foc per menjar i per escalfar-se, el que en castellà es diu hogar, no? De fet, foc també vol dir casa o edifici habitat. Antigament, no sé si et sona, però el cens que es feia quan es comptava la gent es comptaven per focs, per cases. Doncs això, el foc era el centre d'atenció de la casa i també diríem avui que era el focus.
Ah, clar. Llavors, clar, aleshores, el foc i focus, tot ve de la mateixa paraula llatina.
Exacte, això és el que et volia dir. Del llatí focu, la llengua ha anat evolucionant a foc. Però també del llatí focu n'hem fet un derivat culte, que es diu, que és a dir, agafar directament i adaptar-lo i fer focus, que és el punt on convergeixen els focus de llum i també és l'aparell que fa aquests feixos de llum gros, no? El focus dels concerts o així. El focus és també el centre d'interès on volem fixar l'atenció, però nosaltres avui, foc.
Clar, què fem amb el foc, Montse, parlant de llengües, clar, a veure.
A veure, primer veurem que coneixem molts focs diferents, més enllà de l'incendi que ens ha portat a aquesta actualitat, o del foc com a casa, que us deia, no? A veure, el primer, un foc que coneixem, la foguera. Foc és foguera, ara ja que tenim Sant Joan a tocar, oi? El segon, els focs d'artifici, o els focs artificials, o que també són coneguts, es veu, com a focs voladors o focs grecs.
Què vol dir això, de focs voladors?
Jo no ho sabia. És el mateix, és focs d'artifici, és una manera de dir focs d'artifici. I també coneixem un foc que es diu foc follet.
Què vol dir foc follet? Sembla com un foc de conte, no? Què és exactament?
És que sembla de conte i tant, i de fet té un pèl de misteri.
Ah!
El foc follet és una flama erràtica de color blavós que es produeix arran de terra, i aquí ve el misteri que et deia.
Ah!
En indrets com els cementiris.
Però què vol dir, com els cementiris? Foc follet, què?
Es veu que sí. Jo no ho he vist mai, eh? Però hi ha uns gasos, com el metà, que és fruit de les descomposicions orgàniques que es desprenen de llocs com cementiris o abocadors.
Uh-huh.
Es veu que provoca una flama blavosa, que li diuen foc follet. El nom és molt bonic. Jo no ho he vist, però ho he buscat i sí,
foc
follet,
sí, existeix.
És com una flama que es fa sola, no?, arran de tots aquests gasos del metà i de les descomposicions orgàniques. A veure, més focs. El foc de Sant Elm, això és de meteorologia. Quan hi ha una tempesta elèctrica en els llocs punxeguts, pot ser que es formi com un plomall de llamps causats per la descarga elèctrica, i això rep el nom de foc de Sant Elm. També, en llenguatge col·loquial, amb foc ens podem referir a una forta picor de la pell. On tinc un foc, una erupció.
Sí, sí.
I, de fet, he trobat que hi ha una malaltia infecciosa que es diu foc de Sant Antoni o foc de Sant Marçal.
Ben trobat, sí. Doncs. I una pregunta, Montse, el foc creuat seria un tipus de foc, també?
Sí, però atenció, foc encreuat, Mercè. Ah. En català diem foc encreuat, per referir-nos tant als trets que es poden produir d'un costat i un altre, dirigits a un mateix punt, com en sentit figurat, quan dos es barallen i per exemple, podem dir hi va haver foc encreuat, sí, entre els dos advocats, no? I com recordar que hem de dir foc encreuat i no foc creuat? Doncs mira, podem fer un esforç i pensar, per exemple, en els mots encreuats. Oi que queda estrany si diem mots creuats? He fet uns mots creuats? No, oi que s'ha de dir mots encreuats? Doncs a veure si fem l'esforç i diem, doncs mira, el mateix amb foc. Així recordarem que cal dir foc encreuat. Seguim per aquí. També tindríem l'alto al foc, la suspensió temporal d'hostilitats, oi?
Uh-huh.
El plural, perquè ho sapigueu tots, es diu altos al foc.
Altos?
Altos al foc. En dos mesos van acordar dos altos al foc, per exemple.
Mira.
També amb la paraula foc, dit així com un crit. Es veu que en alguns esports, el que dirigeix l'esport, com ara el tir, indiquen que els atletes es posin en posició foc.
Oh.
De vegades també es diu en anglès, normalment, però si són competicions internacionals. I també un foc pot ser l'ardor passional, no? Foc al cos.
Ja
en fi,
foc.
Segur que els nostres oients pensen ara en algun altre foc, que a mi no se m'ha acudit, però a mi el que m'agrada és ensenyar-vos locucions i frases fetes que fem servir amb la paraula foc.
I jo en tinc una avui.
Val?
Això mateix, va, digue'ns aquestes locucions amb foc. A mi m'ha vingut una, tinc dues, mira, però la primera, treure foc pels queixals.
Molt bé, molt bé. Quan estem molt i molt enfadats, traiem foc pels queixals. També quan una cosa volem dir que no serà gaire important encara que al principi ho sembli que és important, diem, això és foc d'encenalls. Si volem provocar discòrdia, diem també posar foc. Aquell sempre posa foc allà on va.
Allà on va, no? Sí. I posar llenya al foc?
Ah, aquesta és la que et venia. Molt bé, perfecte, genial. Posar llenya al foc o atiar el foc, en sentit figurat, és augmentar la baralla, tirar-hi més motius perquè continuï, no? Mira com posa llenya al foc aquest. També, si anem molt de pressa, podem dir que anem amb el foc a la cua. I si estem fent una cosa molt arriscada que ens pot portar males conseqüències, direm que juguem amb foc.
També.
No juguis amb foc, Mercè,
que et cremaràs.
Això. I quan volem recomençar una cosa de zero per fer-la millor, fem foc nou. D'això, avui he decidit fer foc nou. Tot això que he fet, fora. Faig foc nou. I mira aquesta altra locució. Quan jo confio en alguna acció que tu fas, dic, si ho fa la Mercè, jo posaria les mans al foc, que sortirà bé.
Carai, tu.
Que vol dir posar les mans al foc és tenir certesa absoluta.
Home,
realment, per posar les mans al foc has d'estar molt,
molt segur.
Molt segur. I una última locució que m'agrada molt. Saps quan surt una situació perillosa però resulta que la que t'espera encara és pitjor? Doncs això és sortir o fugir del foc per caure les brases.
Directament, perfecte, sí. Montse. I ara sí, els refrans tan divertits que ens portes, n'hi ha algun, no?, entenem
sí,
el foc.
Sí, n'hi ha força, us n'he triat uns quants, a veure si els coneixeu.
A veure, quina tria. Mira, algun... Sí, que anem una mica justos, però...
Va, doncs vinga, a poc s'encén el foc. Vol dir que les coses cal fer-les amb calma i sense precipitar-nos. A poc s'encén el foc.
Val.
Un del clima, per exemple, a primers de novembre el foc ja pots encendre, que s'entén que ja fa fred. Després, què més? L'aigua i el foc només juguen a un joc. És a dir, que són elements difícils de vèncer. L'aigua i el joc només juguen a un joc. I del foc te'n guardaràs, de la justícia no podràs. Què més? A veure, els focs de Sant Pere s'assalten per darrere i els de Sant Joan s'assalten per davant.
Aquesta m'agrada.
Aquesta no.
Aquesta ens agrada, teva hijo.
És molt adequada.
Espera, espera.
Mira, jo tampoc, però això es diu, Els focs de Sant Pere s'assalten per darrere i els de Sant Joan s'assalten per davant.
Per davant.
I ja per acabar en positiu, vinga, recordem com se sol dir que el foc és mitja vida, perquè el necessitem per escalfar-nos i per cuinar.
I fixa't tu aquest, que és Déu m'ho guarda el foc i de la gent, de sort. Menció especial a qui m'ha passat aquest refrany, que és una persona de sort.
De sort, sí.
De sort, ferrancat de vida, darrer dia de colònies aquí al matí a Radio Estel. Gràcies, Montse.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim i cuida't del foc. Olga, què? Obrir matrícula.
Sí, estic a punt.
Avui parlarem d'aquelles... parlarem de coeducació, perquè això ens agrada molt, parlar de coeducació.
Sí, mira, parlarem veritat, allò típic... els nens són valents, les nenes són sensibles.
Sí, sí.
Però és que els nens són sensibles i les nenes són valentes.
I mira, jo te'n recordes que hi deia que tenia la Xabel, de Nina, perquè
sí,
també m'agradava molt jugar amb els cotxes teledirigits, vull dir, que era algo com... Doncs justament parlarem d'això. De fet, ho parlarà tot seguit la Olga Vallejo aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Dos minuts i seran 3:15 i ja sabeu que els divendres cap a aquesta hora al matí a Ràdio Estel aprofitem que tenim matrícula oberta per parlar d'educació. I avui ens acompanya la Berta Aznar. Molt bon dia, Berta.
Hola, molt bon dia, Mercè, Olga.
Ens acompanyes una mica des de la distància, però estem connectades, que és el que és important. La Berta Aznar és mestra d'educació primària i psicòloga, professora a la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i membre del grup de recerca en parella i família, i ets especialista en coeducació. I bé, com sempre dèiem, quan et saludem, parlem de coeducació, avui deixant de banda estereotips que reprodueixen a la ficció, com hem fet altres dies, per centrar-nos en el nostre dia a dia, a la vida més quotidiana, i descobrir si tant a l'escola com a casa tractem de forma diferent, crec que sovint sense adonar-nos, a nens i nenes, no tant per les seves habilitats i preferències, sinó pel seu sexe. Perquè això, m'imagino que missatges tipus no ploris que ets un nen, sigues discreta, les nenes han de ser més cuidadoses, tu que ets molt valent... Això està superat? o encara passa més sovint del que ens imaginem o del que voldríem?
Doncs mira, no està superat. Seguim enviant aquests missatges, a vegades tal com els has dit tu, perquè els sentim, encara els sentim, i moltes altres també de forma més subtil o sense adonar-nos amb els missatges que enviem als nens i les nenes. Per exemple, no? Les nenes, com que molt sovint les portem amb vestidets ben mones, doncs els demanem que s'estiguin més quietes, que no s'embrutin, que no es despentinin, i al final doncs aquests missatges són coses que les limiten en el seu joc, les limiten en el seu moviment i que els ajuden a adonar-se, no? Fem que s'adonin que allò més important en elles doncs, és el físic o la imatge. Per exemple, també les nenes, que moltes vegades doncs, si porten una nina al parc, una nena amb una nina al parc rebrà un munt de missatges aprovatoris que li diran, oi, quina nina, com la cuides, li dones de menjar, que bé que ho fas. Si ho porta un nen, no sé si ho heu comprovat alguna vegada, que porta una nina un nen, no rep aquests missatges.
No, potser fins i tot li diuen, que saps cuidar la nina.
Ah, exactament, no? Per tant, ja estem deixant de reforçar aquests missatges que ajuden els nens també doncs, a aprendre a tenir cura dels demés, no?
Uh-huh. Clar, ara el que jo et diré també és un clàssic. Bé, això sempre ho hem dit i tampoc no ha passat res. Potser sí que passa.
I tant que passa, perquè és que al final estem fomentant unes conductes i uns comportaments en les nenes que no fem en els nens, i a la inversa, no? I a la vida adulta això té, sens dubte, conseqüències reals. Només ens cal mirar al nostre voltant per adonar-nos de que la majoria d'homes els falta empatia o ser capaços d'expressar les seves emocions, i a les dones els falta empenta per lluitar, per exemple, pels seus somnis professionals. A més, no? Ja no només a la vida adulta, sinó que fixeu-vos que des de l'adolescència fins a l'edat de 74 anys, uh-huh, els estudis mostren que moren molts més homes que dones, i que la causa de la majoria d'aquestes morts és per suïcidi, accident de circulació o abús de drogues. Per tant, són morts evitables. I si dediquéssim més als nens, nois, en saber demanar ajuda, a gestionar les seves emocions, doncs moltes d'aquestes morts es podrien evitar. Per tant, la igualtat és bona per tots i per totes, especialment necessària per nenes i dones, però afavoreix a tothom, sens dubte.
Llavors, aquest estudi ara que comentaves que n'hi ha més, però aquest en concret evidencia que aquests missatges, que aparentment són inofensius, sí que van calant i sí que tenen transcendència. No és només, no passa res, que la nena sí que sap cuidar la nina. Bé, potser sí la sap cuidar, però si només rep aquest tipus de missatges, potser tindrem un problema.
Exactament, calen molt, i es veu perfectament des de la vessant més psicològica, no? La tipologia de patologies que patim homes o que pateixen els homes i les dones a la vida adulta són molt diferents. Les dones són molt més propenses a tenir el que anomenem conductes internalitzants, no? A culpar-se de les coses, tenen més comportaments de rumiació, pateixen més ansietat, més depressió, també pateixen, com sabeu, molts més trastorns alimentaris, és molt més el percentatge en dones que en homes, mentre que els homes tendeixen doncs, el que nosaltres diem les conductes externalitzants, que serien doncs, els comportaments antisocials, l'agressió, el consum d'alcohol, de drogues, i evidentment això és perquè aquests missatges i aquesta manera d'educar diferentment els nens i les nenes en un futur té aquestes conseqüències.
Abans deies, potser hi ha més homes adults que els manca empatia i més dones adultes que no són, per exemple, prou agressives, ben entesa, aquesta agressivitat, amb aquesta empenta, potser, per lluitar un sou que se digui amb les seves capacitats i amb la seva experiència. Segur que algú està pensant, però és que això té més a veure amb una qüestió biològica. L'educació és el que explica que passin aquestes coses?
Sí, totalment. A dia d'avui hi ha molts estudis que analitzen precisament el neurosexisme, no? que ha estat imperant durant tants i tants anys a la ciència, que feia pensar que era una qüestió biològica. Les nenes i dones més dotades per les lletres, i els nens i homes per les ciències, això no és cert. Hi ha molts estudis que mostren que les nenes ja als 6 anys se senten molt menys capaces que els companys nois, per desenvolupar tasques en què cal ser molt, molt, molt intel·ligent, no? Que tenen moltes vegades a veure doncs, amb carreres tipus doncs, la tecnologia, la ciència, l'enginyeria, arquitectura, matemàtiques, i és a causa d'aquests missatges. I, a més, aquestes nenes els falten referents de dones que hagin triomfat en aquestes àrees. Per tant, cal que compensem aquesta manca de referents i que els oferim exemples en els que emmirallar-se perquè s'equilibrin aquestes dades.
És curiós, a les noies, a les nenes, a les dones també ens falten referents de dones sovint empoderades, o ens falten molts més, en tenim alguns, però ens faltarien molts més, però alhora als nois també els falten referents amb uns altres atributs que fins ara s'associaven més a les dones, no? I per exemple, ara em ve al cap la Thais Gutiérrez, la periodista que la vam tenir al principi de la temporada, que va escriure el llibre Ni forts ni valents, i que parlava justament d'això, no? De, val, ara els nois no només han de ser forts, no? O valents, han de tenir altres aptituds i les hem de potenciar, però també a ells també els falten un altre tipus de referents. Ja saben que hi ha molts científics, que hi ha molts pintors, que hi ha molts arquitectes, tots homes, tots empoderats, tots tenen èxit, però què passa amb un altre tipus d'home cuidador, amb aquesta empatia de la que tu parlaves abans?
Totalment, totalment. Hi ha una manca de referents en aquest sentit pels homes, pel que han viscut a les seves pròpies llars quan eren petits, pel que veuen al seu voltant. Aquest home implicat en la criança dels fills i filles, en les activitats familiars, que comparteix l'oci amb la família, això ha estat molt poc valorat fins a dia d'avui. Però, per sort, comencem a tenir ja alguns exemples d'homes que triomfen també en aquest tipus de responsabilitats i que comencen a ser percebuts també com a quelcom positiu.
Però tot i així, moltes vegades, quan parles amb aquests homes implicats, et diuen que ells noten les mirades o els comentaris, o que fins i tot hi ha gent que els ha fet evident que com ells, que sovint ja sabem que quan anem a recollir nens a l'escola hi ha molts avis, hi ha cangurs, i hi ha moltes mares que possiblement tenen jornada reduïda, però pocs pares, majoritàriament, si féssim així una radiografia ràpida de les recollides a les escoles. I quan hi ha homes que van a recollir, doncs que a vegades els han comentat coses com «Oh, com és que tu estàs aquí? No estàs treballant?» Com si no fos prou bon pare de família per no estar produint i generant ingressos.
Sí, sí, aquests estereotips encara pesen, tot i que està havent un canvi important, i realment és un canvi percebut per les pròpies educadores, perquè l'altre dia vaig precisament un focus group amb professionals de l'àmbit de les llars d'infants, i comentaven com en l'última dècada hi ha hagut un canvi molt, molt important en aquestes tendències, suposem també que afavorit per aquests, bueno, doncs per la baixa de paternitat, que cada vegada es va ampliant, i els pares doncs, se senten molt més responsables i molt més partícips de la criança dels fills i filles, i no se la volen perdre. Per tant, sí, aquestes mirades reprovatòries deuen haver-hi algunes, però jo crec que en general la societat estem tendint cap a un canvi que, sens dubte, ens afavoreix a tots i a totes.
Hi ha estudis que facin una radiografia, ara deies, no? Un focus group l'altre dia, en els últims 10 anys, les cuidadores, no? Les escoles bressol veuen que les famílies, aquesta corresponsabilitat cada vegada està més present, però hi ha estudis que facin una radiografia de l'estat al nostre país, de si nens i nenes reben doncs un tracte diferent, no? O si les expectatives de les famílies són diferents.
Sí, hi ha molts estudis, ja no només al nostre país, sinó a nivell europeu i internacional. Per exemple, s'ha estudiat molt la interacció a l'àmbit escolar, no? Com interactuem els adults, professionals dels centres, amb els infants en funció de si són nens o nenes. I s'ha vist com de cada 100 paraules que es dediquen als nens, dediquem 75 a les nenes. No? Per tant, tres quartes parts. A més, es destina més atenció també als nens, i s'acostumen, i les nenes s'acostumen doncs, a acceptar el rol secundari que tenen a la societat i a no reclamar el temps i l'espai. Això, evidentment, té doncs, aquestes conseqüències a la vida adulta que ara mateix comentàvem. I també s'ha analitzat com el mateix comportament disruptiu en un nen que en una nena es penalitza molt més en la noia, o sigui, en la nena, simplement perquè les nostres idees preconcebudes sobre com han de ser, els nens i les nenes, fan que ens resulti molt més xocant que una nena sigui més moguda o ens respongui malament, no? Vull dir que sí, sí, s'estan fent molts estudis en aquest àmbit i els resultats són una mica alarmants. A més, mira, un altre estudi que es va fer a països tan diferents, no?, com Espanya, Croàcia, Burkina Faso, Estats Units, Moçambic, mostrava com ja als 10 anys aquests missatges dels que parlem ara mateix estan tan interioritzats pels nens i les nenes que els nois de 10 anys opinen que la seva virtut més rellevant és la intel·ligència i la força, mentre que les nenes, i això és molt preocupant, diuen que el seu actiu més important és el seu físic.
No m'estranya que després tinguin tants problemes. Ara deies, no?, l'anorèxia, sobretot, problemes de trastorns alimentaris que afecten molt més a les noies que als nois. Si el teu eix, no?, la teva prioritat és el teu físic, és el teu gran valor, potser, si no respons als cànons que estan establerts ara al segle XXI, patiràs molt tots els dies.
Ah, exactament, és això el que succeeix, no? Adaptar-te a aquests cànons de bellesa pràcticament impossibles a la nostra societat que impacten encara més en les nenes que en els nens, cada vegada més en els nens també, però sobretot en les nenes, quan a tu t'han ensenyat o has percebut des de petita que allò més important en tu és la bellesa, el físic, el pes, doncs evidentment això és molt perillós, molt perillós.
I com ho hauríem de fer per fer-ho bé, no? Per contribuir els que som adults a ser un bon exemple amb el que diem, però també amb el que fem?
Doncs mira, així dient, posant-ho molt senzill, hauríem d'intentar tractar i esperar el mateix dels nens i de les nenes. I perquè aquest tracte diferenciat i aquestes expectatives diferenciades que ells no els permeten desenvolupar-se lliurement i a la vida adulta, i no, ja no a la vida adulta, estem veient ja estudis d'infància i adolescència, generen desigualtats. Per tant, hem de tractar d'evitar a tota costa aquest tracte diferenciat.
És tan senzill, aparentment, com això, evitar un tracte diferenciat. Però és curiós que, per exemple, ara estava pensant, ara que estem a final de curs, no època de festivals, si vas a veure festivals de danses, la quantitat de nenes que hi ha i els pocs nens que hi ha, no? Perquè ara, no sé, segur que hi ha molta gent que ha vist la pel·lícula de Billy Elliot o ha anat a veure el musical, que podries pensar, això és una cosa que passava als anys 70 a Europa. No, és que el 2022 encara segueix passant. Quan tu dius evitar un tracte diferenciat, sembla que hauria de ser molt senzill, però al final devem seguir, encara que millori, siguem optimistes, i a més les dades, com tu deies, ho evidencien, però encara anem com molt lents, hi ha molts prejudicis, molts estereotips que estan molt, molt instaurats.
Totalment. Mira, ara que deies això de la dansa, vam tenir el festival de dansa de la meva filla i eren, jo diria que 15 nenes, té 3 anys, 15 nenes i 2 nens. Vull dir que sí, sí, encara existeixen aquests prejudicis que els mateixos adults tenim del nen de 3 anys apuntar-lo a dansa perquè és una activitat més femenina, no?
I al final, el que passa també, perquè jo que també he fet 2 festivals de dansa amb edats de 9 i 12, passa exactament el mateix. Et diria que com més grans, més petita la proporció encara de nens. Perquè
sí, sí.
El que els passa és que com veuen que són pocs nens, doncs tampoc s'animen gaire. I diuen, va, és que al final ja som 2, mira, jo ho deixo, i al final ja queda un, i a no ser que tingui claríssim que vol fer dansa, doncs també ho deixa. Que va una mica la línia aquell de ni forts ni valents del llibre de la Thais Gutiérrez, no? Que és que sabem molt, tenim molt clar cap on han d'anar les noies que necessiten referents, però a vegades els nens estan en terra de ningú, no?
Sí, 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 exactament. Els nens perceben que hi ha activitats clarament definides per les nenes i aquelles que són clarament definides pels nens, i els hi falten molts referents. Sembla com que realment les nenes i les dones estem conquerint els espais que havien estat sempre masculinitzats, però que està costant molt més fer-ho al revés. I això té a veure amb que sempre hi ha hagut com un cert menyspreu o menysteniment d'aquelles activitats que han estat considerades per les dones, mentre que les dones no ho hem fet amb les masculines. Hem de trencar amb això, i evidentment pels nens és molt complicat fer-ho, perquè és anar contracorrent. No és senzill. Tenim un rol molt important, els adults i les adultes, aquí.
Altres vegades hem parlat de ficció, d'animació i de cinema que no era d'animació, no? Que potser ja no està tan pensat per un cinema familiar. I avui, comentàvem, a primera hora s'estrena Buzz Lightyear, la pel·lícula de Pixar, i la companya del gran protagonista és una secundària, però ara és una dona i, a més, és negra, que fins fa no gaire això hagués estat impensable.
Genial, em sembla genial, encertat, importantíssim oferir altres referents i altres models als infants i que els nens també tinguin superheroïnes a les que admirar, perquè finalment hi ha molts pocs personatges rellevants amb un rol que de protagonista o de quasi protagonista en el que els nens i nenes es puguin fixar, que la majoria són homes o nens, i a les dones sempre ens atorguen un paper totalment secundari.
Bé, doncs ens quedarem amb aquest missatge tan senzill i tan clar que ens deies. Evitem el tracte diferenciat entre nens i nenes, nois i noies, i a veure si cada vegada tenim una societat més justa i més igualitària. Berta Aznar, mestra d'educació primària i psicòloga, professora de Blanquerna, moltíssimes gràcies, i ens retrobem d'aquí 3 setmanes, em sembla que és, i llavors ja estarà a l'estudi. Que vagi molt bé.
Exactament. Ens veiem en 3 setmanes. Moltes gràcies.
Adéu. Fins aviat. Ara us deixem amb els companys informatius i després a punt per ficció i Nova York.